Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Divendres de mobilitzacions a Catalunya, mestres i metges fan vaga per demanar millores laborals després d'una setmana de protestes als dos sectors. Els sindicats d'educació tanquen la setmana d'aturades amb una vaga unitària a tot Catalunya i estan convocats mestres i professors de la pública i la concertada, personal de d'atenció educativa i de les llars d'infants, estudiants i també personal de lleure educatiu com els monitors de menjador i d'extraescolars. Es preveuen talls en carreteres i els accessos de Barcelona a primera hora del matí i després quatre columnes que sortiran de diversos punts de la ciutat que acabaran a la plaça Tetuán, des d'on sortirà una marxa unitària fins a les portes del Parlament. Yolanda Segura és la portaveu de la USTEC.
Aterraran 44 autobusos d'arreu del país que se sumaran a la gent de Barcelona i Rodalies. Serà una vaga històrica.
Els metges també tornen a la vaga aquest divendres després d'una primera jornada de mobilitzacions. Es farà una gran manifestació al centre de Barcelona que acabarà davant també del Parlament de Catalunya. Més notícies d'aquest dijous, Oriol Pujador.
L'Iran continua atacant infraestructures energètiques a l'Orient Mitjà i els estats del Golf anuncien que hi respondran amb contundència si continua amenaçant les seves instal·lacions de petroli i gas. Els míssils de l'Iran han causat danys materials aquest dijous a la principal refineria d'Israel, al port de Haifa. Mentrestant, Qatar diu que l'atac de dimecres contra la seva principal refineria de gas liquat afectarà el 17% de les seves exportacions i costarà 5 anys de reparar.
Mentrestant, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, assegura que les seves forces armades van actuar soles en els atacs contra una planta gasística al Golf Pèrsic, però que ha aturat aquesta ofensiva a petició de Donald Trump.
Fet número 1. Israel va actuar sol en l'atac contra la planta gasística. Fet número 2. El president Trump ens va demanar que congeléssim futurs atacs i ho estem fent.
Netanyahu afirma que la guerra contra l'Iran acabarà més aviat del que la gent es pensa i desmenteix que el seu país hagi arrossegat els Estats Units a aquest conflicte que no pretenien portar a terme.
El Consell de Ministres aprovarà aquest divendres un decret llei amb ajudes fiscals per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Una de les mesures que ja s'han fet públiques és la d'eliminar temporalment l'impost especial sobre l'electricitat. Això permetrà abaratir un 5% el cost de l'energia i pot representar que Hisenda deixi de recaptar uns 125 milions d'euros al mes mentre estigui en vigor. El decret llei també inclourà ajudes als sectors més afectats per l'increment dels carburants.
Ha mort als 84 anys Umberto Bossi, fundador del partit italià Lliga Nord i ministre en els governs de Silvio Berlusconi. Bossi va fundar la Lliga Nord el 1989 a partir de diversos moviments regionalistes amb l'objectiu d'aconseguir la independència del nord d'Itàlia. Malgrat haver estat processat diverses vegades per corrupció, va controlar el partit fins al 2012. El seu successor, Matteo Salvini, actual vicepresident del govern italià, va convertir la formació en la Lliga, en ampliar l'àmbit a tot Itàlia i va renunciar a les aspiracions independentistes del nord del país.
Me quito el albornoz.
Cuando quieras.
Pedro Almodóvar assegura que està desitjant tornar a rodar a Barcelona. La nova pel·lícula del director manxec, Amarga Navidad, arriba aquest divendres als cinemes.
Segons el director manxec, Amarga Navidad parla dels límits entre la ficció i la realitat. En declaracions a Catalunya Ràdio, Almodóvar ha dit que es troba en un moment creatiu bo i que no li importaria tornar a rodar a Barcelona.
Pues a mí me encantaría volver a trabajar en Cataluña, ¿eh? Porque la verdad es que el recuerdo que tengo de todo sobre mi madre es mítico. O sea, es que Cataluña, Barcelona en concreto, no conozco el resto, pero Barcelona es un plató inmenso y no tiene límites. Puedes hacer todas las épocas, todas las estéticas, todo tipo de géneros. Yo estoy deseando que se me ocurra otra película para hacer en Barcelona, ¿eh?
El nou film d'Almodóvar, protagonitzat per Leonardo Sbaraglia, i actuen també els catalans Victoria Luengo i Quim Gutiérrez.
Els esports, el Barça de bàsquet ha guanyat a la pista del València en partit de l'Eurolliga 62-66. Els blaugranes han trencat així amb una ratxa negativa de 4 derrotes consecutives a la competició europea.
El porter del Barça, Joan García, podrà jugar diumenge contra el Rayo Vallecano. Aquest matí ha passat proves mèdiques que descarten cap lesió després que dimecres no va acabés el partit contra el Newcastle per molèsties a la cama.
El Real Madrid, de la seva banda, no podrà comptar amb Thibaut Courtois durant 6 setmanes per una lesió al recte anterior de la cama dreta. Tot plegat a les portes d'un derbi madrileny diumenge entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid.
A començar la Copa del Rei d'hoquei patins, el Barça i el Calafell són els primers semifinalistes després d'eliminar el Noia i el Reus, respectivament. Aquest divendres, Igualada-Voltregà i el Coi Liceo.
I també divendres, Barça-Valdepeñas, als quarts de final de la Copa d'Espanya de futbol sala que es disputa a Granada.
Fins aquí les notícies.
Muchos actores no comen carne o marisco o lo que sea, pero en la escena está puesto que tienen que comer carne o mariscos. ¿Cómo conseguir el look de un marisco, sabes? Pero que sea vegano.
L'estilista del menjar que treballa a Hollywood i fa ostres veganes per l'actriu Emma Stone.
Tengo diferentes recetas. Lo que uso mucho son setas. Hago una textura rara con arroz y setas y alubias. Y luego sale una ostra que pinto un poco.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Soc persona de fer llistes. Coses a fer. Productes per comprar, plans de futur, feines diàries que comporta aquest programa, trobades amb amics que fa temps que no veig, llistes a mà que després recordo sense consultar perquè justament les he escrites a mà. Però n'hi ha una que faig des de l'any passat i la tinc apuntada al mòbil, només a les notes del mòbil, dels llibres que llegeixo cada mes. I avui que l'he repassada m'he adonat que no havia apuntat els del mes de març. I això, que ja som a dia 20. He mirat damunt la taula del saló i he vist la pila dels que tinc a mitges i he decidit que avui seria un dijous d'introspecció i lectura. No tenia cap entrevista per gravar ni a mig matí ni a mitja tarda i he decidit convertir-me en una rata de biblioteca, però sense sortir de casa. I vaig entrar ahir a les 3 de la matinada pràcticament i he tornat a sortir-ne avui una mica abans de les 9 del vespre. Silenci, un coixí per aguantar el llibre a la falda, una llum càlida que enfoqués les paraules, les ulleres de llegir, evidentment, un llapis per si alguna frase es mereix ser subratllada de bonica que la trobo i la pau absoluta. Ni música he necessitat. I així he acabat dos llibres i n'he avançat un que se m'havia travessat. Només he desfet aquest quadre tan íntim per treballar en el programa, per fer-me el dinar i el sopar i per trucar i felicitar els Joseps i les Fines del meu entorn. Aquest any no he fet ni crema de Sant Josep. L'he deixada, això sí, per diumenge, que serem tots a casa i que farà més festa. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Durant, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 i 9 minuts. Arrenquem l'últim programa de la setmana de la nit dels ignorants aquí al 93-201-7474, com sempre, a punt per saludar la Maria Rosa, que avui és la primera i ens truca des del barri de les Corts de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Ja riu, ella ja riu. És que és tan simpàtica. Sempre riu, ella.
Ui,
M'encanta.
Doncs pues no creguis, tinc molt mal genit, eh?
Ah, sí?
El que passa que me l'aguanto.
Ah, te l'aguanto. Però el deus treure en un altre moment del dia, aquí no.
No.
Ah.
Déu me'n guarda. No.
No. Bé, molt bé, molt
amb
bé.
Amb lo feliç que sóc jo.
Doncs ja està.
Puguem trucar-vos a vosaltres. Mare meva.
Mare meva. Mare meva. A veure, avui què vols, preguntar o respondre?
No, preguntar.
Vinga.
Doncs mira, m'agradaria que algun ignorant em pogués dir quins ingredients porta la salsa chimichurri, que no me'n recordo.
Que no te'n recordes, molt bé. L'havies fet abans?
Més, perdó?
Ja l'havies feta, tu, alguna vegada, i ara no te'n recordes?
Fa molts anys.
Molts anys. Mm. Molt bé.
I, a més, m'agradaria demanar-vos una melodia perquè me la poseu quan sigui possible.
Vinga, que apunto. A veure, digues.
Mira. Brenda Lee.
Brenda Lee.
I el títol de la melodia és I'm Sorry.
I'm Sorry. Ah, d'acord, I'm Sorry.
El que volíem dir que ho sents.
Sí, senyor.
Jo, oi que sí, que ho he traduït.
Molt bé, ho sento. Es diu així, correcte.
És que tinc l'anglès ja una mica oxidat.
Ah, segur que parlaves perfecte, segur. Ara...
Molt. Però ja, després de tants anys de no practicar-lo...
Això sí, es perd una mica.
El vaig estudiar a l'Institut Britànic.
Doncs imagina't, t'ha d'haver quedat... Això és tornar a recordar una mica, fer dues converses i torna a aparèixer tot.
Bueno, a veure, quan algú m'atura pel carrer i em pregunta que són estrangers, me n'alegro i tot.
Clar, perquè si pots practicar, no? Si a mi em passa igual.
Efectivament.
Molt bé, molt bé. Doncs va, apunto la cançó i a veure si algun oient ignorant et pot explicar com es fa la salsa chimichurri. I així ho aprendrem tots.
I per últim, el senyor que ahir va fer tota aquella explicació de la famosa frase néixer per viure no té sentit.
Sí, senyora.
És a dir, néixer per morir. Em va encantar.
Ja ho sé, ja ho sé. És que és molt bo, aquest noi és molt bo.
Caram,
el vam entrevistar un dia i és molt bo. I s'explica molt bé. O sigui que me n'alegro que t'hagi agradat.
És que Marta no me'n perdo ni un, eh?
No te'n perds ni
jo
un?
Jo ja ho dic.
Que contenta.
No.
Fas. Molt bé.
I no me'n vaig a dormir fins que vosaltres acabeu.
Doncs vinga, va. Encara queda una hora i tres quarts. Va.
Oh, encantada i llàstima que no dures més.
No. A veure, més feina no, eh? Ja està bé, dues hores,
eh? No, me'n faig càrrec.
Sí. Molt bé, Maria Rosa, una abraçada.
Molt bona nit per tothom.
Igualment, adeu-siau.
Adeu-siau.
La Victòria ens truca des de Lleida. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Com estàs, Victòria?
Ara començaré pel principi, abans de la pregunta. Resulta que aquest matí al programa vostre, Catalunya Ràdio, del Ricard Ostrell, ha sortit el senyor, el doctor Oriol Mitjà, que és aquell doctor que de la Covid doncs va tindre molta importància, tot. Tot el que ha parlat, que ha passat per una depressió molt profunda, el qual, tal com m'ho explica ell, és el que estic passant jo. Aleshores, com que a vegades porteu alguna persona per parlar... Algun
metge, sí. De tant en tant i tant.
Per parlar d'això, d'aquestes depressions tan profundes, perquè jo quan l'escoltava amb ell, ho he dit a les meves amistats, l'he enviat perquè ho havia gravat, dic, és que el que va sentir amb aquesta depressió, que no tenia ganes de viure, i que inclús ha parlat que va anar amb un barranc, però que no, al final no s'hi va tirar o alguna cosa així. I em vaig sentir tan identificada que he pensat, la gent que no han tingut mai cap depressió, no en tenen ni idea de lo que es pateix mentalment i físicament.
Físicament, sí,
senyora. I com que a vegades porteu algun professional que ho explique, perquè a mi m'han canviat les pastilles, he anat a la privada, he anat a la pública, no m'ho han endevinat. Clar que jo tinc una altra edat, que ja soc gran, tinc 77 anys, però que m'ha fet emoció de veure que una persona en públic tan famosa com ell hagi dit el que exactament li he dit jo que em passi.
Sí, sí.
Perquè és el mateix.
T'has sentit llavors, absolutament identificada, sí. Doncs, Victòria, ho tenim a la llista de possibilitat d'entrevistes de quan fem els divendres un palet més llargues, de portar sí. algun especialista per parlar justament d'això. Vull dir que...
Com els divendres no ho sou passar...
No, els divendres, vull dir la nit de dijous a divendres, disculpa.
La nit, com a la nit sí. d'avui, per entendre-ho.
Exacte, com a la nit d'avui, que avui no, perquè hi ha la doctora, que ens toca un cop al mes, després hi ha una sí. psicòloga, i les altres setmanes intentem portar algú per fer un tema una mica més ampli. Hem parlat amb una cardiòloga, va venir la Lola Bou també una altra vegada, vam parlar...
No, si la Lola Bou jo sé, ja l'escolto, perquè ho escolto cada dia.
Clar, doncs està pendent també de fer això, i més després del que ens acabes de dir, doncs encara ho farem amb més celeritat.
És molt important perquè aquest matí, o el matí de dimecres, la gent l'ha escoltat i en un moment molta gent. Què dius? Perquè t'està passant això? Aquest doctor ho ha explicat. I mira que és un doctor i jove. Sí, i jo soc gran, vull dir.
No, això no té edat, Victòria, quan passa això.
No, jo penso que sí que té edat. No, en aquest cas també m'ha estranyat que la seva curta edat li passés el mateix que a mi, que jo també dono la culpa en l'edat. Perquè la medicació no et fa el mateix efecte quan tens 30 o 40 anys com ell, o no sé quan dic, però és jove, que jo en tinc el doble. Però és un problema molt seriós que la gent, sí. A vegades si pensen que fas cuento o que fas comèdia, i quan dius, és que jo, per exemple, si jo dic, és que jo voldria ja que m'anés, perquè ja no visco bé en aquest món, sembla allò que diu el rei Mat, que ja no soc d'aquest món, i al sentir que algú dia aquest doctor, tan intel·ligent que és i tan jove, és que m'he sentit totalment identificada perquè m'ha trucat un familiar i diu que ho has escoltat? Diu, tant t'ho envio. Dic, sí. I per això truco.
Molt bé.
Per si tenim algun...
Ho farem, clar, Victòria, diu, no? Ho farem. Sí, senyora, ho farem. Ah. No pateixis, d'acord?
Bueno, doncs, m'interessarà molt perquè la gent em diu, vés a Barcelona, perquè clar, aquí d'aquí d'avui em diuen, no he d'entrar gamma d'especialistes perquè no m'han trobat la solució. Clar, el que ell m'ha dit i m'agradaria saber-ho, quina solució va trobar, si, perquè suposo que se'n va sortir. Però sí. Jo no me'n surto. Ja està.
Doncs ho farem, Victòria, no pateixis. Gràcies per la proposta. Moltes gràcies. Bona nit.
Bona nit.
La Maria Àngels, des de Caldes de Montbui, bona nit.
Hola, bona nit, Marta i companys. Mira, la meva pregunta és la següent. M'agradaria saber l'expressió amb tots els ets i uts, d'on prové? Perquè es diu, quan expliques una cosa en tot detall, ho ha explicat amb tots els ets i uts. D'on ve això, de tots els ets i uts? Em fa curiositat, no
doncs
ho sé.
Sí, és veritat, jo tampoc ho sé. Mira, ho aprendrem, perfecte.
Molt bé.
Doncs gràcies.
Doncs vinga, moltíssimes gràcies i bona nit a tots.
Bona
una abraçada, adéu.
En David, que ens truca en ruta. Bona nit, David.
Hola, bona nit.
Què tal, com estàs? On pares?
No, estic sortint de l'aeroport i us he sentit, us he escoltat.
Sí.
I jo tinc una pregunta. Quants anys fa que feu el programa?
Aquest programa, l'any que ve, 2027, si no vaig errada, ara amb els comptes, farà 40 anys que es fa.
És que m'heu posat la pell de gallina. Perquè jo els recordava de quan els meus pares l'escoltaven. I jo vaig marxar de casa farà 30 anys aquest any. I a casa meva els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard només escoltant-vos. I jo he estat 20 anys treballant a prop de casa i sense viatjar, i ara torno a viatjar per temes de canvi de feina, i estic tornant molt tard al vespre. I a vegades em poso música per relaxar-me això d'aquí. I avui he pujat al cotxe, tenia Catalunya Ràdio des d'ahir al dematí, que escolto en Ricard, i m'heu sortit vosaltres, i dic, no pot ser. No pot ser que siguin ells, que continuïn amb el programa. Dic, però si això deu tenir 30 i pico o 40 i pico d'anys.
Això té, sí, 40. El que passa que el programa l'han fet diferents persones i
ha anat
evolucionant,
sí,
eh? Però sí, sí, jo el porto des de l'1 de setembre. Però sí, sí, el programa com a tal, la nit dels ignorants, el 2027 farà 40 anys, que es diu aviat.
Però teniu un any per preparar alguna cosa, perquè realment...
Gros, per preparar alguna cosa grossa, sí.
Perquè és d'admirar i esclar, jo vaig marxar de casa doncs, amb 25 anys, en faré 55... La veritat és que tornar-vos a escoltar com si fos ahir, que jo estava a casa i que els meus pares estaven doncs, enganxats tot el dia amb l'orella, només esperaven l'hora del vespre per escoltar-vos, la veritat és que m'heu fet posar la pell de gallina.
Ai, que bonic, David, això que dius, que bonic.
Enhorabona, estic molt content, suposo que tornaré molts més viatges tard al vespre i com
doncs
a mínim
vinga.
El trajecte fins a casa us podré escoltar.
Així m'agrada.
I segur que prendré molt i seguiré prenent coses.
Segur que sí, David, moltíssimes gràcies i mira, ens has fet una nostàlgia ara. O sigui que gràcies per trucar-nos.
Doncs pues enhorabona, ja m'assabentaré de si feu alguna cosa l'any que ve.
Vinga, ja ho farem. Oh, sí, sí. Ja ho direm, i tant, i tant. Gràcies, David.
Bona nit, gràcies.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu-siau.
La Carmen, que ens truca des del barri del Guinardó, bona nit. Hola, Carmen.
Ah,
ara sí.
És a mi? És a mi?
Sí, és a tu.
Mira, no, és que volia preguntar, perquè amb què significa l'ou com balla, que està a la catedral de Barcelona. No sé si està un dia o més, no me'n recordo. Bueno, suposo que ara encara, anys enrere ho feien, suposo que no sé si ho fan ara o no. I era això, què significava, eh?
Perfecte. A veure si ens ho contesten, Carmen. Moltes gràcies.
Podria demanar una melodia?
Digues.
Podria demanar una melodia?
Sí, digues.
Mira, el nom no el sé, però és igual. És la música de Xavier Cugat.
La música...
Té moltes cançons, no?
Sí.
No sé el nom, però és igual. Qualsevol de Xavier Cugat ja em va dir.
Perfecte. Eh? Molt bé,
bueno,
Carmen.
Gràcies.
A tu. Adéu-siau, bona nit.
Bona nit.
D'entrada, aquestes persones que avui ens han volgut compartir les seves preguntes o els seus records, com en David, que ha quedat meravellat perquè és una cosa que fa tants anys que funciona aquest programa, i doncs sí, és així, David, i ens fa il·lusió que ens hagi trucat per dir-nos-ho. També hi ha una altra via, a més del 93207474, que és deixar-nos missatges de WhatsApp, ja ho sabeu, el 667-220-148. I avui hi ha una resposta de l'Anna des del Fort Pienc de Barcelona.
Sentit aquest senyor que demanava sang falsa. Això crec que ho trobarà amb les botigues de disfresses, però que només siguin de disfresses, perquè allà tenen de tot, des de purpurines, pintures, de tot. Per tant, comiria, jo crec que allà ho trobarà.
Molt bé, és que va explicar aquest oient que volia això, que havia de fer alguna representació de la passió, i llavors, clar, necessitava sang que fos falsa. Per tant, l'Anna li fa aquesta resposta. Una altra resposta que ens fa en Joan Jesús des de l'Arbós.
Voldria contestar al senyor que sembla que té problemes per captar la recepció de la cadena Esport 3, em sembla que deia. Com que m'hi he trobat en alguna situació semblant amb altres cadenes, evidentment em refereixo a la TV digital terrestre, la de sense cable. A veure, quan comprem un televisor nou, no ve amb els canals ja col·locats, segons la zona on estem ubicats, sinó que hem de anar-hi per passos. El primer seria anar a l'exploració automàtica. I tot això amb el comandament. Ens poden aparèixer almenys fins a 80. Segur que entre ells, hi té el de l'Esport 3. Segon pas, editar canals. Llavors cada un se'ls ha de posar segons el seu gust. TV1, TV2, en fi, això cada un té les seves preferències.
Doncs ja està. Ell explica com fer-ho per veure. Jo crec que la pregunta que ens feia, crec que va ser en Quim de Sabadell, era si hi havia pobles on no es veia aquest canal, diria. O sigui que ens hauria de trucar algú d'algun lloc de Catalunya que digui no, jo aquest canal no el veig. Diria que aquesta era la pregunta inicial que ens feien. Però vaja, ens ha anat molt bé per tota aquesta altra gent que no sap com ha de connectar i ha de buscar segons quins canals, doncs han tingut també aquesta resposta. Després, fa un parell de dies vam parlar en una entrevista molt, molt interessant, molt xula, amb el Banc de Sang Animal, i vam parlar amb el veterinari Marc Bagué. Doncs aquesta entrevista el que va provocar és que l'Anna, des del barri del Raval de Barcelona, ens fes aquest missatge. No tenim el missatge de l'Anna? No, doncs no passa res, i el buscarem després. Perquè em sembla que tenim alguna trucada, sí. El 93207474, la Cecília, que ens truca des de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Encantada de tornar-te a saludar, perquè vaig trucar un altre dia.
Sí, doncs jo més encara, Cecília.
M'encanten els teus inicis, com els del Manel Elias i l'Agnès Masqués. És que no me'ls perdo mai, de veritat, eh?
Que sou? Bé. M'encanta,
sí,
molt bé.
I jo em sento identificada amb tu, perquè faig 30 coses alhora. Sí. Després en surt el 29, malament, però bueno.
Però no passa res, no passa res.
Bueno, que he sentit parlar, bueno, que trucava una senyora que diu que segurament estava patint una depressió.
Sí.
Llavors jo fa un any vaig patir-la perquè vaig estar durant gairebé 2 anys patint bullying a la feina, bueno, problemes que això conlleva que tinc ara malmés la salut, no? Uh-huh. Però bueno, de seguida el meu marit, que també està malalt, m'ho va fer servir, jo li deia que no, però vaig demanar de seguida ajuda amb un psiquiatre. Jo ja havia anat a psicologia i que m'havien dit allò del burnout, però necessitava una psiquiatra, algú que et remut. I bueno, em va demanar la meva millor amiga l'adreça, el contacte de la psiquiatra que havia estat cap de psiquiatria de l'Hospital Clínic. Uh-huh. Ja està jubilada, però ella fa en particular, sí? I em va anar molt bé, la veritat. Vaig fer unes sessions de gairebé 6 mesos i em va anar molt bé. Sí que era dura, perquè et feia remoure el més íntim i sorties d'allà, jo... Però després ara m'ha servit perquè m'ha donat unes pautes que quan m'entra el... Pues,
saps com gestionar-ho, clar.
Ho puc gestionar, uh-huh, molt millor i tot, vale?
Molt bé.
Llavors és només que si ho vol, pues mira, li doneu el meu telèfon a aquesta senyora, uh-huh, si vol, i jo li
perquè
dic l'adreça.
Li posis en contacte, ja, d'acord, perfecte.
Que es posi en contacte, sí, li envio el contacte.
Molt
no
bé.
Sé, que no es preocupi.
D'acord.
Vale, Marta?
Ho farem així.
I
moltíssimes
gràcies.
A tu, que vagi molt bé. Bona nit.
Adéu, bona nit.
En Jordi, que està en ruta des del Regne Unit. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé, bé. Ja torno cap a casa.
Ja tornes cap a casa. Doncs vinga, va.
Que, no, bueno, jo et volia preguntar, aviam si algú em pot explicar, perquè avui he vist la televisió abans d'anar a treballar que s'ha pujat molt la gasolina, no?, i el gasoil a vosaltres.
Molt, sí.
Com a bestiesa.
Sí, sí.
Ah, és que jo perquè pagui, nosaltres també se'ns ha pujat, però d'allà la gasolina normalment la fico jo, la gasolina del cotxe, la pagava a 1,26 abans de la guerra, i ara, avui estava a 1,35. Va, però això t'estic parlant d'aquestes de supermercat, que són les més barates.
Sí.
Però si s'ha pujat també els altres, ara mateix estic a l'autopista sempre està molt més cara, o molt més, sempre, però hi ha circumstàncies normals, sempre sol estar entre 15, 20 i 20 i pico cèntims més per litre.
A l'autopista, eh?
Sí, aquí, jo t'estic parlant d'aquí a Anglaterra, eh?
Sí, Anglaterra.
I a les nacionals.
Sí, sí,
dir,
sí, sí.
I això és igual que a França. Si uh-huh, tu França, jo quan travesso França amb el cotxe, quan vinc cap aquí, sempre em surto a les nacionals i als supermercats a ficar la gasolina.
La gasolina, clar, perquè és més barata.
Perquè, clar, et pagues el dinar. És
sí, sí, sí.
Em poso el dipòsit i et pagues el dinar, vull dir.
I tant.
És així de clar. Són de ficar-la a l'autopista, ficant-la fora, estem parlant de 15 o 18 euros.
Imagina't, sí, sí. Està sí, clar. Sí, sí.
Doncs jo el que quedo parat, que, veure, aquí també s'ha pujat l'energia, però per què amb vosaltres se us ha pujat tant?
I Anglaterra
no.
Ja.
I després, o això de les reserves realment no funciona, o ens estan enganyant, o ens estan enganyant a tots. Sembla que tots ens estan enganyant una mica. I després, una altra pregunta que tinc, quan jo treballava amb empreses d'Espanya, sempre anàvem a repostar els camions a les gasolineres, als costos més barats, i portàvem uns dipòsits molt grans, els que fèiem estranger, per evitar apostar a l'estranger. Però estàs sentint?
Sí, 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 et sento.
Ah,
i tant, i tant.
I aquí, bueno, aquí tenim els dipòsits de 400 i pico, no arriben a 500, aquí.
Sí.
Però bueno, el problema està que aquí jo veig molts camions que estan a l'autopista i es paren a l'autopista i reposten a l'autopista. I moltes vegades ja els he demanat, i com és això? Diu, perquè l'empresa ens fa parar aquí a repostar. Estem parlant de, clar, si tu tens 300 litres, imagina't pagar 25 cèntims més al litre de gasoil.
Són molts cèntims, sí, són molts diners.
Sí, però les empreses no s'hi miren perquè automàticament reben els descomptes del govern. O sigui, si ells tenen un preu per litre, diguéssim, jo vaig quedar parat. Això a Espanya no passava.
Però a Anglaterra sí, ja ho veig.
Bueno,
sí.
Quan volen fer ajudes, si volen fer ajudes, sí. Per què no les fan més immediates?
Sí, entenc el que vols dir, però això no passa aquí.
Les ajudes del Covid també les vaig cobrar molt més ràpid, nosaltres per seguir treballant, perquè eren treballadors essencials i això.
Aquí anem a un altre ritme, Jordi.
De seguida ens van fer un taló, un velló, unes ajudes, però ens van arribar immediatament.
Ja.
No sé, jo d'això quedo sorprès, perquè l'altre dia vaig sentir el Sánchez, que deia allò de que tenien no sé què, quant de la reserva, però des del minut zero es van pujar la gasolina. Nosaltres ens van pujar, però van tardar dos o tres dies, va pujar 3 o 4 cèntims.
Aquí, abans de la primera bomba, em sembla que ja estava pujant la benzina. Això ens van dir.
Això és increïble. Jo no sé si us estan prenent el pèl de mala manera, em sembla.
Mira, no ho descartaríem, Jordi. Gràcies per explicar-nos la situació que vius tu aquí a Anglaterra.
Sí, no, perquè jo això aviam si algú m'ho pot explicar més ja. Bé, perquè jo no ho acabo d'entendre.
A veure si algú ens ho explica, sí, buscarem una resposta. Va.
Vinga, gràcies.
Jordi, bona feina. Adéu-siau. Passa un minut de 12:45 de la matinada.
Salut i vida, amb Natàlia Flores.
Doncs va, que ja ha passat un altre mes des de l'última vegada que vam saludar la doctora Natàlia Flores. Bona nit, benvinguda.
Hola, bona nit.
I avui parlarem d'una cosa que, de fet, és una frase que tanta gent repeteix, doctora, tanta gent.
I tant.
Que és una sensació molt habitual. Aquells dies que algú o tu mateix et dius, avui no tinc piles. No puc. O sigui, no m'aguanto. Això és només una manera de parlar o realment passa? O sigui, quan tu dius i verbalitzes no tinc piles és perquè realment passa alguna cosa dins del cos.
Doncs mira, Marta, és una manera de parlar, però és molt real. Dins de cada cèl·lula del nostre cos tenim unes petites estructures, uns orgànuls cel·lulars, que es diuen mitocòndries. I aquestes mitocòndries són les encarregades de fabricar una molècula que es diu ATP, que és com la moneda energètica d'intercanvi del cos. Llavors, degut a aquesta molècula ATP, doncs, gràcies a aquesta energia, el cor batega, el cervell pensa, els músculs ens mouen i el cos pot reparar una ferida, per exemple.
Tot això, molt bé. I aquestes centrals, per dir-ho així, funcionen sempre igual, de la mateixa manera?
Doncs no, és molt interessant això. Aquestes centrals energètiques, per dir-li d'alguna manera, aquestes mitocòndries, també envelleixen, igual que envellim nosaltres.
Vaja.
Llavors, quan som petits, tenim totes aquestes mitocòndries supernoves, no?, que funcionen superbé, funcionen molt, molt eficaces, molt eficients, i per això també els nens tenen aquesta energia inesgotable, no?, que tenen.
Allò que no paren, que dius, exacte. Com és possible?
Com és possible,
qui li ha donat,
no?
Qui li ha donat més piles o qui li ha donat més voltes? Sí, molt
això
bé.
Mateix, però que a mesura que ens fem grans, aquestes mitocòndries es tornen menys eficaces, menys eficients i produeixen menys energia i també acumulen una miqueta el que es diu estrès oxidatiu. I això, quan passa tot això, tenim un envelliment mitocondrial, o sigui, aquest òrgan envellit.
Envellit. O sigui, que no és només que ens fem grans, sinó que també envelleix aquesta fàbrica interior que tenim energètica, no?
Exacte. Amb l'edat, el cos necessita energia, és evident que necessita energia, però també necessita saber produir-la bé, saber fabricar-la bé. Per què? Doncs perquè ja no som nens petits, ja no tenim les mitocòndries tan noves i, per tant, ens hem d'assegurar que funcionin correctament. Llavors, què necessitem? Doncs necessitem una sèrie de micronutrients que són claus. Per exemple, les vitamines del grup B. La B1, la B5, la B6, la B9, que és l'àcid fòlic, la B12... Però que quedi clar que necessitem tenir una quantitat una mica generosa d'aquestes vitamines.
Ja, no poquetes, eh?
No poquetes. Allò... Perquè a vegades ens fem una analítica i tenim l'àcid fòlic. Ai, mira, no m'ha sortit l'asterisc, que el tinc normal. I el mínim és 4,5 i resulta que tenim 4,6. Doncs clar...
Que estem baixetes.
Estem baixets, estem justets. Per què? Perquè la vitamina B6, B9, per exemple, en aquest cas, l'àcid fòlic, la B9... no només la necessitem per les mitocòndries, la necessitem per altres coses.
Clar,
llavors,
clar.
Si estem aquests límits tan justets, a part que segons el meu criteri i el d'alguns altres metges, companys i així, els límits, els barems que hi ha en les analítiques de vitamines s'haurien de revisar una miqueta perquè estan una mica obsolets i potser hauríem de ser més generosos amb aquests límits de vitamines. Però bueno, dit això, vitamines del grup B que no ens en faltin. Important també alguns aminoàcids essencials, com la glicina o la taurina. I també una molècula, que és el coenzima Q10, que és essencial dins la cadena respiratòria cel·lular. O sigui, les cèl·lules fan la seva pròpia respiració, fabriquen l'energia i necessiten molt el coenzima Q10. I un mineral del qual hem parlat alguna vegada, que també és important pel funcionament de les mitocòndries, és el magnesi.
El magnesi.
Llavors, si falten aquests nutrients o en tenim poquets, la mitocòndria no pot treballar. Però és que hi ha una cosa també molt important, que com que hem dit que la mitocòndria està dintre de la cèl·lula, si la membrana cel·lular que recobreix aquesta cèl·lula no és una membrana que també té una composició òptima, és flexible, és permeable i deixa entrar els nutrients, doncs tampoc ens serveix de res tenir vitamina B donant voltes per la sang si no pot entrar,
si no pot entrar
a dintre. I llavors, perquè entri, també és molt important l'omega-3, perquè l'omega-3 fa que les membranes cel·lulars estiguin en un estat òptim.
Molt bé. I escolta'm, aquest envelliment de les mitocòndries, diguéssim, ens passa, ja m'ha quedat clar que és quan ens anem fent grans, però ens passa a tothom per igual o hi ha algun factor o alguns factors en plural que ho poden accelerar i, per tant, va més ràpid aquest envelliment?
Clar, doncs això és una molt bona pregunta, perquè aquí hi ha una clau molt important. Com tu molt bé has dit, les mitocòndries envelleixen amb l'edat. Això ens passa a tots. Però aquest procés es pot accelerar o alentir segons el nostre entorn i el nostre estil de vida. O sigui, hi ha gent de 60 anys que potser tenen unes mitocòndries funcionants com si en tinguessin 20, i potser un de 30 que té unes mitocòndries com de 80 anys. Llavors, quins són els factors que poden accelerar o enlentir aquest funcionament mitocondrial? Doncs bàsicament és el que anomenem estrès oxidatiu. I què és l'estrès oxidatiu? Doncs és, el cos fa moltes reaccions bioquímiques al llarg del dia, i d'aquestes reaccions bioquímiques diríem que queda com un residu. Llavors, aquests residus és el que s'anomena radicals lliures, que són unes substàncies que poden fer malbé les cèl·lules i especialment poden fer malbé les mitocòndries.
I què produeix o quin és el culpable o què fa que augmenti aquest estrès oxidatiu? Diguéssim.
Exacte, doncs molts factors del nostre dia a dia que hem d'anar vigilant, que sempre jo sempre us dic que en medicina normalment no hi ha una única causa. A vegades és que conflueixen una sèrie de causes alhora que fan que una via metabòlica doncs s'estressi o funcioni malament. Llavors, quins factors tindríem? Doncs, per exemple, l'exposició a tòxics ambientals, la contaminació, radiacions també, tant radiacions electromagnètiques com altres tipus de radiacions, la polimedicació, que això també és interessant. Hi ha gent que pren molts medicaments, potser de fa molts anys, que no s'han revisat, no? De dir, ostres, això fa 10 anys que ho prenc, qui m'ho va receptar? He de seguir prenent això, no? Doncs comentem-ho amb el capçalera, no? Valorar tot això. I també, lligant amb el que vam parlar a l'última sessió de la inflamació de baix grau o de la inflamació silenciosa, quan el sistema antioxidant del cos i el sistema antiinflamatori del cos no treballa prou bé, també s'acumula una miqueta més d'estrès oxidatiu.
Molt bé. I clar, i suposo que també, segons cadascú, no? La pròpia genètica que té cadascú, no?
Segons la genètica de cadascú, algú que, igual que una persona té el metabolisme més ràpid o la tiroides li va més ràpid, doncs algú té les mitocòndries més eficaces que una altra. Però sí que és veritat que quan passa això, que hi ha estrès oxidatiu, aquestes centrals energètiques que hem parlat, que són les mitocòndries, com que es veuen sotmeses a aquest desgast constant, és quan deixen de funcionar. I, per tant, és molt important, perquè a vegades quan passa aquest símptoma que tu dius d'ostres, em falten piles, estic cansat, què fem? Prendre una substància estimulant, ja sigui un cafè, sigui una espirulina, sigui un ginseng, bueno, cadascú es pren el que creu que li pot ajudar, però que, clar, ens fa una pujada d'energia artificial, clar. Perquè quan es passa l'efecte d'això, tornem a estar sense piles.
A vegades pitjor.
A vegades pitjor, perquè hem fet aquí una caiguda lliure. Doncs, quin seria el missatge amb el que vull que es quedin els nostres oients? Doncs que l'important és protegir la maquinària que fabrica aquesta energia. Per tant, l'important és protegir les mitocòndries.
Les mitocòndries, molt bé. Això ha quedat entès. Llavors, què passa quan aquestes centrals energètiques no funcionen bé o estan una mica deteriorades?
Exacte, què passa? Doncs és interessant també això, que el cos té menys energia disponible, però clar, el cos, les funcions bàsiques, com és que el cor bategui, que el fetge funcioni, que els pulmons funcionin, això no ho deixarà de fer.
No, clar. El cos és intel·ligent.
És intel·ligent i prioritza. Llavors, a vegades es pot manifestar com a cansament, que aquest és el símptoma més clar, doncs estic cansant, em falten piles, però a vegades aquest deteriorament o disfunció mitocondrial també es pot manifestar com, per exemple, una dificultat en concentrar-se, o una sensació de no rendir igual, no? Allò que estàs davant d'un e-mail o d'un escrit a la feina o qualsevol cosa,
no
te l'estàs llegint
no
i no avances. I te l'has de llegir tres vegades i dius no, entenc, no sé què passa avui, però no com en aquesta miqueta de boira mental o així. O també aquesta sensació que molta gent m'explica de dir és que al matí no acabo d'arrencar, no? O sigui, necessito més d'una hora per posar-me en marxa, com perquè el cervell es connecti. Això també a vegades pot ser que les mitocòndries doncs van lentes, pobretes, no? I llavors, és un tema que és molt interessant perquè lliga, com he dit abans, amb altres temes que hem parlat, no? A vegades vam parlar també de l'estrès, d'una microbiota desequilibrada, de la inflamació silenciosa, com hem dit. Doncs tots aquests processos afecten també a la capacitat mitocondrial. O sigui, quan hi ha una microbiota desequilibrada, això fa també que les mitocòndries no funcionin tan bé. Per tant, és aquesta idea, no, de la medicina integrativa i de que el cos tot està connectat, no? Que no només el símptoma està en un òrgan en qüestió, no? Sinó que tot està connectat.
Que una cosa afecta l'altra,
Per tant, és molt important tenir en compte doncs, tot això que parlem sempre, que no hi hagi inflamació, l'estrès, el descansar bé, tots aquests temes.
I què fa que aquestes mitocòndries funcionin pitjor?
Clar, normalment doncs també no és una sola causa que provoca que aquestes mitocòndries funcionin pitjor, sinó és la suma de factors del dia a dia. A part d'aquestes causes que hem dit abans, no, de contaminació i tot això, és molt interessant, sobretot a partir d'una certa edat, quan ja no estem tan nous, no? A partir dels 40-50 anys.
40-50, molt bé.
Això mateix. Que tinguem aquests micronutrients que he comentat abans, que estiguin presents a la nostra dieta i els tinguem de forma suficient. Mm-hmm. No allò al límit, sinó de forma generosa, diríem.
Sí, que els tinguem allò bé.
Vitamines del grup B, com he dit, taurina, glicina, coenzima Q10, omega-3, magnesi, tot això, per tant, també interessant que ho puguem mirar amb un anàlisi de sang, si tenim bé aquests valors. Val? Això també seria interessant. Gestionar l'estrès, l'excés d'estrès ens oxida i fa que també aquestes mitocòndries no funcionin bé. Una mala qualitat de son, que també n'hem parlat aquí al programa alguna vegada, de la importància del son.
En aquest programa hi ha molta gent que dorm malament, per cert.
Que dorm malament,
És veritat.
Sobretot els que treballem per aquest programa.
Sí. Hi ha molta gent que a vegades ens truca i ens diu no he sentit una cosa perquè m'he despertat ara. Saps? Vull dir que dormen estones...
De forma interrompuda.
Exacte, vull dir que encara és pitjor també, no? Ara sí, ara no. Clar. Molt bé.
L'alimentació molt processada també, que hem
comentat a vegades.
No sapiguem, que això jo ho he dit alguna vegada, però ho repeteixo per si algú s'ha dormit també, això que dius, no? Per si en algun oient se'ns ha dormit en algun moment. Quan no sapiguem si un producte és molt processat o no, pensem, aquest producte surt de la terra, surt del mar, surt del camp, o està en una fàbrica i ha necessitat de molts ingredients, de molta maquinària, de molts conservants o de molts ingredients per donar-li sabor o per mantenir-lo 6 mesos en una estanteria. Llavors, si és qualsevol cosa d'aquestes, perquè a vegades pensem en processat i pensem només en el fast food, no?
Clar.
Però
no cal.
Molts dels aliments que es venen al supermercat són processats.
Molt bé.
I el sedentarisme, també, que com hem dit, és important moure's, això ho diem sempre, sempre acabem parlant de coses similars,
Sí, però al final, és com una gota, no?, que va caient, al final alguna cosa ens quedarà.
Exacte.
Alguna cosa, no?
Treballant un terreny, no?, que és important. Llavors, en aquest tema energètic i tema de mitocòndries, simplement recordar que no és important si mengem poc, si no, o si mengem un aliment concret que ens donarà energia en un moment concret, sinó tenir cura de les mitocòndries perquè fabriquin una energia de qualitat.
D'acord. I, aleshores, si jo vull tenir més piles, o sigui, vull tenir més energia i no dependre d'aquests punts d'energia per un cafè o per un te o pel que sigui, què puc fer per tenir més piles?
Exacte, doncs no hem de fer coses estranyes ni coses extremes, sinó quatre idees molt clares que tenen relació amb les causes que acabem de parlar. Menjar aliments reals i nutritius, dormir bé en la mesura que puguem i que cadascú pugui sense estressar-se, respectar els ritmes del son, depèn de la feina de cadascú, hi ha algú que li serà més fàcil i algú que no li
que
serà
no tan
fàcil.
Sí.
Moure el cos cada dia, encara que sigui pujar escales o, com hem dit alguna vegada, doncs, fer un tros del trajecte a la feina, doncs, la meitat en transport públic, l'altra meitat caminant. I, sobretot, perquè cada vegada hi ha més evidència científica sobre això, baixar el nivell d'estrès.
Sí, aquesta és la clau de tantes coses que no li donem importància perquè tothom es pensa que si vas de cul tot el dia, doncs és perquè tens molta feina i és molt important i està molt bé.
Sí.
I el mal que ens fa això, no?
Exacte.
Al final, amb els anys i amb els anys...
Sí, no, l'altre dia també parlava amb una coach i deia això, no? Que quan algú li dius que com estàs, molt bé, a tope, superestressat i tal, tothom, molt bé, no? Molt bé.
Sí, dius, queda bé estar
clar,
estressat,
queda
no?
Bé, queda bé, perquè si estàs relaxat sembla que no facis res,
clar.
No?
I és el contrari, no? És estic bé perquè tinc temps per mi, que això no t'ho diu ningú.
Això mateix.
I és el que més necessitem, no? Que a vegades dius, és que em sobra mitja hora, realment aquesta setmana em va passar un dia, que tenia dues reunions i després havia de venir a la feina, després havia de tornar a marxar, i em sobrava mitja hora. I em vaig sentir malament,
clar.
Perquè sobre, vaig dir... Sí, doncs no agafo l'autobús i vinc a peu. Feia solet. Com a molt em vaig parar amb un aparador, perquè és una cosa que no faig habitualment. Però vaig pensar, no, aquesta mitja hora és per mi, i per caminar i per prendre el sol.
Doncs no la vas poder aprofitar millor.
Clar, però m'ho vaig haver de dir, perquè si no em pensava que estava fent una cosa malament.
Clar, no, per no sentir-te culpable
de no aprofitar
aquesta mitja hora.
Clar,
no?
sí, fatal.
No, i per últim volia afegir també una cosa, que tot i fer aquestes cosetes bé, perquè a vegades pot ser algú que mengi bé, que dormi bé, que intenti controlar o gestionar bé el seu estrès, a vegades fem l'analítica i tenim algun
valor d'aquests.
Algun valor una miqueta justet. Doncs a vegades, de forma personalitzada, doncs podem incorporar una suplementació, no? Donar una mica de coenzima Q10 o donar una mica de vitamines del grup B. Això sempre millor sota consell d'un professional,
clar,
no?
Claríssim.
Per no...
No, pel teu compte no pots entrar en un lloc i dir hola, dongui'm això, que m'ho prendré...
Això mateix, per no desequilibrar coses, perquè jo a vegades aquí explico substàncies, però és evident que tot això té un equilibri molt concret i hem de saber el que estem donant. Però la idea seria aquesta, no? Tornant a la imatge del primer dia que vam veure del jardí, no? Doncs
sí.
Les mitocòndries serien com aquestes centrals energètiques del jardí, no? Com unes centrals solars, per dir alguna cosa, no? Que fan energia solar. Llavors, aquesta energia, què fa? Ens fa créixer el nostre jardí, el fa fort i fa que floreixi. Si aquestes centrals energètiques no funcionen, doncs tot està apagadet, tot més lent...
Allò que veus la planta i dius, ui, li falta una mica d'aigua perquè està...
Exacte, aigua, sol, s'està pensint.
Clar, no pot ser. A mi m'agrada aquesta imatge de les mitocòndries com les fàbriques d'energia del jardí, que és això, el que hem de tenir cures del nostre propi jardí, no?
Això mateix, perquè al final no es tracta de tenir més piles o de tenir una energia puntual que ens faci un subidon, sinó de fabricar energia de qualitat, i per fabricar aquesta energia de qualitat, doncs les nostres fàbriques petitetes que estan dintre de les nostres cèl·lules, que són les mitocòndries, tenir-les el més sanes possible.
Doncs és el que intentem cada mes, a veure si al final de temporada estem... Jo, escolta'm, vull tocar fusta? Toco fusta, però jo no, aquest any... Ara, no vull dir-ho, anava a dir, estic... Malgrat l'horari, estic perfecta.
Això és degut a les nostres sessions.
Clar, sí, aquestes converses em van superbé. Doctora Natàlia Flores, moltes gràcies. Fins al mes que ve.
Fins al mes que ve. Bona nit.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a fotre el llit. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners. No
molt bé, Joel, molt bé.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Se'm resisteix, no puc, tio, no puc. O sigui, sé fer de tot una mica, però la llaunaria, no puc. Vaig a canviar una connexió, poso una mica de teflon, tanques l'aigua, llavors la tornes a obrir, quan obres, una goteta, sempre.
Ah, ja. Sí, sí, que passa.
Sempre la puta goteta.
Jo la goteta sempre es culpa de la pròstata, no m'ho cas.
Has provat amb el teflon?
No!
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
Teniu plans per al cap de setmana? Si us ve de gust passar una estona tranquil·la al sofà i sou fans de les sèries, la Sílvia Comet ens proposa dues recomanacions per aprofitar el temps lliure. Sílvia, bona nit.
Què tal, Marta? Bona nit.
Sílvia, quines sèries ens poden fer passar una bona estona aquesta setmana?
Doncs avui parlarem de sèries protagonitzades per dones que tenen conflictes complexos. Dues sèries amb un context i registres molt diferents, però tenen una cosa en comú. Tenen en comú la mateixa creadora a qui val molt la pena seguir-li la pista. És Sally Wainwright, un dels noms destacats de la televisió britànica recent. Comencem per la seva última sèrie, Riot Woman.
Do you ever feel like you're living in an alternative universe? Where women of a certain age become invisible? Jess!
Do you want to be my rock band?
You what?
1, 2, 3, 4.
I'm only happy when it rains. I'm only happy when it's complicated.
Se centra en un grup de dones de mitjana edat que s'uneixen per formar una banda punk i actuar en un concurs benèfic de talents. L'interessant és el perfil de cadascuna d'elles i com arriben fins a aquesta situació. Com es decideix que un grup de dones d'entre 40 i molt, 50, 60, es posen a cantar punk. Són cinc dones que d'entrada són força diferents. Una és professora de llengua i és una dona que està molt deprimida. La propietària d'un pub, una mica excèntrica. Un agent de policia a punt de jubilar-se, la seva germana, que és llevadora en un hospital, i la última, que és una delinqüent, concretament és lladra.
I què tenen en comú totes aquestes dones que les porta a actuar juntes?
Una cosa que uneix molt, i és que cap d'elles es troba en el seu millor moment. El que comparteixen és que, a banda de que totes tenen certa edat, tenen símptomes de la menopausa, amb el que això comporta. I aquesta etapa de la vida de les dones és força present a la sèrie, cosa que és molt d'agrair. Últimament hi ha moltes sèries que estan prestant una mica d'atenció a aquest moment de la vida femenina del qual s'havia passat tant de puntetes. També la sensació de sobrecàrrega de diferents maneres. Pares molt grans de qui s'han d'ocupar, o fills també ja grans, però que també generen preocupacions, perquè o bé les ignoren o bé requereixen més atenció de la que les mares poden donar. Es fan grans i representa que poden gaudir de la vida, però les responsabilitats continuen i la vida per les mares es complica. Però, sobretot, se senten invisibles i això suposa la pèrdua de l'autoestima. La formació de la banda punk, escriure cançons i sentir-se rebels ho canvia tot. No és casual que triïn la música punk per expressar les seves emocions. És un espai d'alliberament i també de protesta.
I'm so depressed, I can't get dressed, having trouble hiding my lack of interest.
Aquesta lletra diu moltes coses, com ara: soc invisible, soc intocable, soc impossible d'estimar, esteu còmodes amb això? I ja veieu que és molt canyera. A mesura que avancen els capítols, anirem descobrint com és la vida de cadascuna d'elles i com acaben acceptant a una de les integrants del grup, que és la que té la història més dura, que és la cantant, aquesta delinqüent que té un cor més gran del que pot semblar i que canta com els àngels. I amb aquesta energia plantegen que les dones no deixen de viure als 50 o 60 anys i que sempre ens podem reinventar. No vull revelar gaire més, val la pena descobrir les Riot Women. És una sèrie que té 6 capítols i que trobareu a Movistar Plus ja completa. A més, tindrà una segona temporada.
Doncs sí, sí que desprenen energia. I deies que paga la pena conèixer una mica la creadora d'aquesta història?
I tant, per si alguna vegada sentiu nova sèrie de Sally Wainwright. seguir-li la pista. És guionista, productora i directora. En aquest cas, dirigeix tres dels capítols, tots ambientats al comtat de Yorkshire, on va néixer i on se situen la majoria de les seves sèries. La seva carrera va començar com a guionista de ràdio. Mira, Marta, igual un dia tu i jo acabem fent sèries. Després va fer el salt a la tele escrivint telenovel·les i a partir dels 2000 van arrencar les seves primeres sèries originals. Segurament aquí la seva sèrie més coneguda és la magnífica Happy Valley, que és un tros de sèrie que ara mateix no tenim disponible a cap plataforma i que jo espero que alguna la recuperi aviat. Si és així, a la que vegi que alguna plataforma té Happy Valley al seu catàleg una altra vegada, us avisaré, no patiu. Mentre això no passi, tenim altres sèries firmades per aquesta creadora que valen molt la pena.
Sílvia, i quina és la segona sèrie que ens proposes amb la mateixa firma?
Gentleman Jack. Shabby little Shipton, our ancestral home, and my shabby little family. Our time on earth is brief, and we should make the most of it. I thoroughly intend to live with someone I love. Miss Lister. Miss Walker. People talk. Que el títol no us enganyi, la protagonista és una dona, i una dona real, Ann Lister, que es considera la primera lesbiana moderna i que va viure al segle XIX. La sèrie, coproduïda per la BBC i HBO, està basada en els fascinants diaris de Lister, que va ser escriptora, alpinista, viatgera i va estar molt interessada pels canvis tecnològics de l'època. Està ambientada a Halifax, a Yorkshire, evidentment, i les excentricitats de Lister, excentricitats per l'època, clar, sorprenien i al principi eren molt ben rebudes per l'alta societat d'una ciutat avorridíssima. L'An, però, es comença a convertir en incòmoda quan vol prendre les regnes del negoci familiar. No està ben vist que una dona s'ocupi d'aquests temes, però sobretot el que no tolerarà la societat de l'època és la seva revolucionària visió sobre les relacions personals amb altres dones. De seguida, els rumors corren com la pólvora.
Així que també hi ha una història d'amor homosexual a la sèrie?
Bé, comença més aviat com una relació interessada, però els sentiments van evolucionant fins a l'extrem que Ann Lister desafia totes les convencions quan decideix compartir la vida amb una altra dona, i això ja desperta fins i tot reaccions violentes contra l'Anna. Gentleman Jack, oh Gentleman Jack, watch your back, you're under attack. The husbands are coming, you better start running, for nobody likes a Jack. La protagonista absoluta d'aquesta sèrie és Suran Jones, una actriu molt reputada al Regne Unit i que es va fer molt coneguda pel seu paper de la doctora Foster. A Gentleman Jack està divina. A més és d'aquelles sèries en què la protagonista s'adreça a l'espectador i ho fa de forma molt descarada i amb molta desinvoltura. És fantàstica. Us enamorareu d'aquest personatge. Gentleman Jack té dues temporades. Sally Wainwright ha explicat moltes vegades que va tenir un gran disgust per no haver pogut acabar la història com ella volia, perquè els seus plans eren que la sèrie tingués almenys tres entregues. En qualsevol cas, la història és molt interessant, l'ambientació, la música i el vestuari, sobretot el de la protagonista, són excel·lents. La trobareu a HBO Max.
Doncs avui sèries protagonitzades per dones que desafien les normes. Riot Woman i Gentleman Jack. Gràcies, Sílvia, bona nit, i et retrobem la setmana que ve amb més propostes.
Bona nit i fins la setmana que ve.
Gentleman Jack. Doncs vinga, dues sèries més que apuntem per veure quan puguem, quan diguem temps, i estem tranquils i tranquil·les. Dos minuts i arribarem a la una de la matinada abans de sentir les notícies d'aquesta hora. Deixeu-me encara explicar dos missatges de WhatsApp que ens heu deixat sobre la mateixa qüestió. L'Antonio, que ens deia a l'antiga Roma amanuense era un esclau o llibert que prestava serveis literaris i secretarials, com ara dictats i potser ajudar en la composició. Aquest és un dels temes que ha sortit aquesta setmana a la nit dels ignorants. I després en Jordi, des de Castellví de Rosanes, també ens diu: amanuensa, en català, la forma correcta és amanuensa singular, amanuenses plural. Diu, és el mateix significat, la persona que escrivia cartes o documents per encàrrec d'algú que no sabia escriure o no podia fer-ho. També, segons el context, es poden fer servir alternatives més descriptives com escrivà, tot i que, diu en Jordi, és més institucional, copista, si es tracta de copiar textos, però la traducció directa i més precisa és amanuense. Així que ja hem après alguna cosa més. I encara un últim missatge de WhatsApp escrit, perquè encara ens en queden dos amb àudio que després us explicarem. En Ventura demana què era el Bogatell. Un riu, un torrent, un barri o un carrer? Doncs són preguntes perquè aneu pensant i a la segona hora de la nit dels ignorants ens podeu trucar al 9320-7474. Escoltem les notícies de la una i tornem després. Fins ara.